Són dos quarts de sis. Diuen que som el que som gràcies a l'empremta que ens han deixat els nostres pares i mares. Avui el nostre convidat de l'entrevista compartida és un d'aquests exemples. És un dels xefs més joves i amb més projecció del país i des de fa tan sols una setmana el seu restaurant està premiat ja amb dues estrelles Michelin. Avui ens visita aquí a la tarda Raül Balam i Ruscalleda. El Raül Balam i Ruscalleda va néixer a Sant Pol de Mar l'any 1976. Al contrari del que molts puguin pensar, en aquest municipi del Maresme, el Raül no és conegut per ser fill de l'única cuinera del món amb 5 estrelles Michelin, Carme Ruscalleda, sinó per ser el fill de Can Serra. De jovenet era molt mal estudiant i per això els pares el van posar a treballar a la botiga. L'any 1996 va entrar a treballar al restaurant Sant Pau, on hi va estar durant 13 anys per passar després a ser el xef del Moments, el restaurant de l'hotel Mandarín Oriental de Barcelona, que va obrir les seves portes fa només 3 anys i que acumula ja, des de fa just una setmana, dues estrelles Michelin. Reposis ni un moment, si remenes força
estona, la barreja surt més bona i el client... Raül Balam, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, aquí, molt content.
Escolta, m'han dit que ets un apassionat dels vinyels i que tens una gran col·lecció també de la Guillermina Mota.
Pues sí, mira, m'ha fet molta il·lusió al més sentir el remena nena. Pues sí, m'agrada molt sobretot dels vinils el soroll que fan, no? Aquest soroll tan imperfecte. A mi la imperfecció és una cosa que em tira.
Moltíssimes felicitats. Fa tan sols una setmana que has aconseguit aquesta segona estrella. No sé fins a quin punt als restaurants us arribeu a tornar bojos, entre cometes, entén-me, per sumar aquests reconeixements.
No entenc molt bé què em dius amb això de bojos.
Sí, és a dir, no sé fins a quin punt doncs, és un objectiu que us marqueu any rere any als restaurants doncs, que ja teniu assolit un cert nivell per aconseguir doncs, estrelles i estrelles Michelin. No sé si això, per exemple, un cuiner que pugui esperar una estrella Michelin i que no la tingui, això, per exemple, és un daltabaix en la vida d'aquesta persona, en la vida professional?
Jo crec molt en la constància i amb la feina ben feta i el anar fent. No crec en aquests restaurants que vagin a per les estrelles. Jo crec que, bueno, i parlo per mi mateix, el que sí que volem és que les estrelles ens les fiquin els clients i que el client torni. Això per nosaltres és la millor constel·lació que hi ha en el món. I si arriben les estrelles, doncs molt benvingudes, perquè, és clar, això et projecta sobretot cara a l'estranger.
Com dèiem al principi, tu eres un mal estudiant. Menys en plàstica. M'han dit que amb les arts plàstiques sí que eres molt bo.
Les arts plàstiques era, podríem dir, cum laude, però sí, era molt mal estudiant. Al tanto, el professor sempre li deia als meus pares que jo era el més bo de la classe, però el que no fotia ni brot. Aquest era jo.
Clar, t'avorries, no?
Sí, bueno, no sé si m'avorria o no, però era molt mandrós. I quan vaig començar a l'institut sí que vaig veure que jo ja no sabia per on s'aguantava i els hi vaig dir als pares doncs, que deixava els estudis. I els pares va ser quan van dir, deixaràs els estudis però no et quedaràs sense fer res. I em van ficar a treballar a la botiga pensant que aquella feina tan dura em duraria doncs, allò un parell de mesos o així i de seguida voldria doncs, tornar a estudiar. Però a mi allò ja em va anar molt bé.
Et va anar bé, eh? I recordes el dia que vas arribar a entrar a treballar al restaurant Sant Pau?
I tant que sí, i fins i tot la data que érem. Érem el 9 del 6 del 96, i me'n recordo perfectament que era diumenge el primer dia que em vaig ficar un davantal i un gorro de cuiner.
I és difícil treballar amb els pares i mares, i més quan tens una mare tan exigent i que ha arribat tan i tan lluny dins del món de la gastronomia?
La gent ho podria veure que és molt difícil, no?, treballar amb els pares, que són aquestes persones que normalment t'esbaralles les 28 hores del dia, si en tinguessin. però també és la sóc qui sóc gràcies doncs a les exigències i l'educació que m'han donat els pares, no, sobretot la mare, no, aquest rigor i aquest no paris, doncs i el no deixar-te passar ni una, no? Jo no un podia potser arribar 20 minuts tard i no passava res, no ho tornis a fer. En Raül arribava 5 minuts tard i bueno, i baixava un dalt a baix i bueno, sentien uns crits i tot. Jo crec que tot això suma i al final, doncs, al final del camí, bueno, fins on estem per avui, per podríem entendre el final del camí, doncs això, doncs, t'ajuda i t'ensenya doncs, a tot el que has après.
És a dir, ets l'únic que no podies arribar ni 5 minuts tard, eh?
No, la mare a mi no me'n deixava passar ni una. I em havia dit que sempre em deia que m'havia tocat una mare molt dolenta. I jo sempre li deia, jo crec que no, jo crec que m'ha tocat una de les més bones.
Raül, com que aquesta és una entrevista compartida, la Montse Mir, des dels estudis de Ràdio Vic, et demana això.
Hola, Raül. A mi el que m'agradaria saber és com ho has fet per canalitzar o interpretar tota l'experiència culinària que inevitablement has begut de la teva mare per crear el teu propi estil, el que podríem dir la teva pròpia cuina.
Doncs, primer de tot, que és una cuina que estimo molt perquè és la cuina amb la que he crescut i he nascut i amb la que m'he anat fent gran. És una cuina que l'he canalitzat doncs, seguint, sempre tinguent de referència el Sant Pau. Jo crec que el client quan ve a moments vol respirar, vol olorar i vol tastar el que és Maresme, és on té nascut i jo crec que la meva mare i jo doncs, anem molt bé doncs, seguint el mateix rumb, no? I doncs, sobretot el tema de l'estacionalitat, de lo que et dona l'horta, de lo que toca menjar en aquell moment. I és de la manera que ho he canalitzat. I parlant-ne molt, també.
Què diferencia la cuina que fas tu de la que fa la teva mare?
Jo no li veig molta diferència.
No?
No, jo no, perquè dic, estem, doncs, fem molt doncs, el producte quan toca menjar-lo.
És a dir, sempre, producte de temporada, eh?
Producte de temporada i de quilòmetre zero. Jo tinc la gran sort que em ve la verdura que tinc jo a moments és la mateixa verdura que serveix el Sant Pau, no? Que és d'en Josep i la Noel de Pineda, que sempre ens les han servit, o les maduixes de Sant Pol. Tratem el mateix producte, però sempre intentem tratar-lo diferent. O sigui que quan toca pèsols, ara d'aquí un parell de mesos que començarà aquest fantàstic caviar verd, doncs tant al Sant Pau com a Sant...
Què és el caviar verd?
El pèsol.
El pèsol, eh?
El pèsol és el caviar verd, és l'excel·lència. Són les llaminadures, és la llaminadura que no engreixa. O sigui que el pèsol cru per un nen és dolcet i li dones cru sense coure ni res, un bon pèsol, eh? Un bon pèsol d'aquests que encara és tendret, bueno, és una explosió dolça a la boca. Doncs això t'està dient que quan arribi aquest caviar verd, doncs tant a Sant Pol com a Barcelona el tindrem, però intentarem tratar-lo diferent, perquè és clar, dic que estem a 45 quilòmetres, 50, tant la meva mare com jo. Doncs també volem doncs, que aquest client que si vol anar a dinar a Barcelona, doncs pugui anar a sopar a Sant Pol. I no s'avorreixi, no, és que això ja ho he menjat a l'hora de dinar. No, menjarà pèsols, però tratats d'una altra manera. Jo els podria fer maranya i la mare amb botifarra negra.
Mira que bé, ens faràs obrir la gana i tot.
Home, d'això es tracta, d'obrir la gana.
Escolta, què et pregunta? Què et demana l'Ernest Gili des de Ràdio Sant Sadurní?
Raül, sempre sentim que els cuiners comenceu molt joves a formar-vos amb estatges, estius a mil un restaurants, cursos... Però anem als orígens. De petit, jugaves a cuinetes? I el teu primer plat a casa, recordes quin va ser?
Què, de petit? Eres d'aquells que tenies la teva cuina i
jugaves? Home, jo tenia una gran cuina.
Clar, tu tenies la de veritat, jo tenia, no?
Sí, bueno, el Sant Pau va obrir el 88, però abans teníem un supermercat, que és on te vaig començar.
Sí, és aquesta botiga on et van castigar, entre cometes, entrar i a treballar quan eres mal estudiant.
Aquest càstig que els hi va sortir malament.
Sí.
Doncs amb la Mercè sempre, la Mercè és la meva germana, amb la Mercè sempre em molestaven per la cuina, amb els treballadors que hi havia i tot, i a nosaltres doncs dèiem, vine, va, que ja que molesteu us farem jugar, no? I ens jugàvem a fer croquetes o a lligar botifarres, doncs, o sigui que la nostra cuina doncs, ja era el món dels grans, però nosaltres ho veiem com un joc. Allò de pastetes amb pastissets de sorra fina del parvulari, allò ho deixava pel parvulari, però quan arribàvem d'escola doncs anàvem a molestar la cuina de veritat.
I el primer plat que vas arribar a fer, recordes quin va ser?
Jo suposo que... Sí que el recordo, mare de Déu. Sí. Jo sóc un apassionat de l'arròs bullit, o sigui, arròs bullit amb un granet d'all, o sigui que jo disfruto això com, bueno, com un lelo. I, doncs, la primera vegada...
Arròs
doncs,
bullit, eh?
Sí, un arròs bullit amb un granet d'all. A mi això sí. Jo encara m'ho faig, a mi, sobretot el caldet que et queda després, doncs, bueno, jo disfruto molt, és una cosa que m'ho passo molt bé. I un cop, doncs, els pares estaven treballant al restaurant i nosaltres, jo i la Mercè, dormíem a Calàvia. I jo em vaig entossudir que volia anar a fer-me el sopar jo sol a casa. I l'àvia patia per al foc i tot, i jo que volia, que si no, no sopava. Em va deixar anar a casa, vaig dir, doncs mira, em faré arròs bullit. Vaig ficar l'oli al foc i llavors vaig dir, a veure quin... Vaig ficar el granet d'all i vaig dir, oi, i ara doncs, ficaré l'arròs, però és que jo no sabia quant arròs teníem que ficar.
I vaig agafar un plat fondo
i vaig dir, a veure quant arròs et menjaràs, i vaig omplir tot aquell plat amb l'arròs que em menjaria, sense saber jo que l'arròs creixia. I és clar, allà no va haver caldo i no va res, i vaig fer una pastarada que era immenjable, però me'n vaig menjar un bon plat, perquè per mi va ser un dels millors arrossos de la meva vida.
Hi havia la cort de França cap allà l'any 1700, el baró de Videt, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar el cul en remull. Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració.
És cert que estàs cantant la cançó, Raül?
Sí, no, estic fent playback.
Ah, estàs fent playback.
Sí, que canto molt malament jo.
Guillermina Mota i La Trinca. T'haig de dir que ens han sorprès molt les cançons que has triat, eh?
Sí, bueno, la Guillermina, jo crec que... Jo era molt fan quan era petit de les mines Guillermines del rei Salomó. I m'encantava. I a casa tinc discos, vinils, que he anat recuperant doncs, de casa, i en aquestes botigues que els venen tiradíssims de preu, que jo els trobo baratos, perquè jo crec que haurien de ser tresors que haurien de ser molt cars, però a mi ja m'està bé. I La Trinca m'ha acompanyat tota la vida. Primer són de Canet, o sigui que em toquen del Maresme, i sempre els hem tingut presents. L'àvia sempre els ha escoltat, inclús l'àvia encara escolta casets de La Trinca, o sigui que encara se les sent de tant en tant escoltant-los. No sé, em recorda la infantesa, i espero que sentir-los tota la vida.
Doncs des d'aquí que ens n'alegrem, que ens hagis portat aquests dos temes musicals perquè els reescoltem. Ara que parles de l'àvia, al restaurant Moments teniu un menú antiedat.
Sí.
De fet, aquest menú l'heu creat amb la teva mare i el doctor Manuel Sánchez, que és el responsable de la unitat anti-aging de la clínica Planes. A veure, clar, un menú antiedat què vol dir? Que venim aquí, ens prenem el menú i què ens passarà?
Home, primer dic, si us prenem el menú, el menú anti-aging has de tindre, pues, un... Has de seguir-lo, no pensar-lo, per un dia et faràs jove.
No és una poció màgica.
No és una poció màgica, però sí que t'ensenya a menjar d'una manera perquè el teu cos no envelleixi tan ràpidament. A veure, ens farem vells tots, no, i miracles diuen a Lourdes alguns. El fer-te vell tots, però fer-t'ho més lentament i menjar coses saludables i sense dir, ai, això no es pot menjar o això així. S'ha de menjar de tot, amb moderació, i si menges de tot i amb moderació, allò et farà il·lusió i envelliràs molt més lentament.
Ens explicaves abans que en els teus menús, en la teva cuina, tu optes per aquests productes de qualitat, de proximitat, podríem anomenar-los quasi d'aquests que els anomena avui en dia quilòmetre zero, però l'Eduard Sant Martí, des dels estudis d'Olesa Ràdio, et demana això.
Quines característiques ha de tenir un producte de casa nostra perquè s'integri en els teus plats?
Més enllà que siguin de proximitat i de qualitat, eh?
Doncs ha de ser un bon producte, i un producte de veritat. A nosaltres no ens fa mandra pagar més si la cosa s'ho val. Ha de ser una cosa de veritat, que sigui l'època, o sigui, no em vinguis a vendre cireres ara, ven-les quan sigui primavera, i que el producte sigui bo. I si és excepcional d'aquests que en queden poquets, doncs ha de tindre aquestes característiques.
Déu-n'hi-do, és que m'estava intentant imaginar quin producte, allò, el producte més estrany que hagis arribat a treballar i a posar dins dels teus plats.
Ostres, producte estrany.
Que potser no sigui tan allò un producte, doncs, de proximitat, home, o de qualitat, i que t'hi hagis atrevit a dir, no, amb això també puc fer un bon plat.
Bueno, dic, mira, dic, una cosa que sembla molt estranya, però que és molt... Que es pot estar a l'abast de tothom, i més si coneixes el pagès, com pot ser una fulla de pebrotera. La fulla de la pebrotera de la planta de que fa pebrots, allò té un gust de pebrot que no et pots ni imaginar. I allò saltadet amb una truiteta, o saltadeta com espinaques, bullit amb una miqueta de patata, és una cosa fantàstica. I sembla una cosa que es tira, que es fa, que no se'n dona ús, però que... Te la pots menjar, és una herba, és un vegetal, o sigui que et va bé pel cos, te la pots fer fregida amb un xip, com si fos una fulla de xip, i tot allò té gust a pebrot, o sigui que també s'ha de, a la cuina has de jugar amb aquestes coses.
Déu-n'hi-do, eh? 117 euros és el mínim preu que pot arribar a costar venir aquí al restaurant Moments. No sé què heu hagut de fer des del mateix restaurant per encarar aquesta crisi. No sé si us pot arribar a tocar de prop o no, en aquest cas.
Home, nosaltres, mira, tenim la sort o la desgràcia que fa 3 anys vam obrir que hi havia crisi.
És a dir, aquest és un restaurant que ha nascut ja amb la crisi.
Sí, nosaltres ja hem nascut amb la crisi. El que sí que 117 euros és el menú degustació.
Aquest és el degustació, deixem-ho
sí,
clar,
eh? Sí, tenim el menú degustació. Llavors sí que tenim, doncs, cada migdia de dimarts a divendres, doncs tenim un club migdia, que és un club més curt per poder també anar més ràpid, que el tenim a 43 euros.
Sí.
I si no, a les nits, de dimarts a dijous, fem un entre setmana, que és un menú una mica més reduït, però que tampoc ens estem de res, que el tenim a 79 euros. O sigui que intentem tindre un ventall de possibilitats per tots els públics.
És a dir, des dels 43 fins als 117.
Sí.
Sí, més o menys.
Jo ho trobo bé.
I algun canvi que hàgiu hagut de fer per aquesta crisi? Per exemple, reduir personal, treballar amb certs productes, no sé com un restaurant, no. Com al moment es pot arribar a plantejar aquest context.
Nosaltres
actual.
No ens ho hem plantejat mai d'aquesta manera. Suposo, mira, si haguéssim reduït personal, no ho hauríem d'haver tingut d'agafar menys clients, perquè no haguéssim pogut donar tot el servei que nosaltres volíem donar-los. I baixar producte no entra això en el meu diccionari. O sigui que nosaltres hem intentat mantenir-nos tal com estem, perquè espero que algun dia aquesta gran crisi passi i ens seguirem mantinguent igual quan passi. El que sí que volem és fer la feina ben feta i que la gent surti contenta.
Veus la Riera?
Sí, com puc.
I, vale, i realment que... arriba a mostrar la realitat que es viuen avui en dia a les cuines catalanes?
A mi em fa... A veure, sí que aquestes grans converses que fan al mig del servei,
sí.
Doncs aquestes sí que en una cuina no, jo no ho deixaria passar, no? Que a vegades es fiquen a parlar d'unes tonteries quan estan emplatant plats. I dic, és aquell moment, és a l'hora de la feina, normalment hi ha molt de silenci i es senten molt clics, clecs, clocs i timers i forns i coses així. El que sí que m'agrada molt és tot el que hem preparat dintre d'una cuina. O sigui que és molt, molt de veritat. O sigui, aquí hi ha un gran icono que la que els ha ensenyat a ensejar tota aquesta manera, perquè els actors han tingut d'aprendre a ser cuiners, que és la Núria Wagena, i ha fet una molt bona feina perquè es bull aigua, o sigui que hi ha escamarlans, i veus com tallen verdures. O sigui que tot
i la aquesta... tallen bé, eh? La tallen com la talleu
sí,
vosaltres,
home,
sí, eh?
Ho fan molt bé. De veritat que han fet una gran feina. Pensa que per un actor... Clar, un actor normalment es preparava un paper i si era economista pues feia veure que estava davant d'un ordenador.
Clar.
Però aquests, esclar, han de demostrar que són cuiners i agafar les coses. Jo crec, trobo que ho fan molt i molt bé.
La cuina últimament s'està posant de moda a la televisió i la Laura Alcalde, des dels estudis de Munt FM, et demana això.
Últimament s'han posat de moda els realities televisius on s'examina a fons com funcionen i què és el que fan bé i malament els restaurants. Per exemple, el chef Alberto Chicot és l'encarregat de fer-ho a Pesadilla en la cocina. Deixaries entrar la televisió al teu restaurant perquè l'examinés? Quina és la norma estrella que mai pot oblidar un cuiner?
Si els deixaria entrar, doncs sí, jo sense cap problema els deixaria.
Ara poca feina hi tindríem passen, a fer, eh?
No? Bueno, passen i veien. I si faig alguna malament, m'agradaria que m'ho diguessin perquè jo pogués arreglar-ho. I jo crec que la norma que ha de tindre un restaurant és doncs la honestedat i la netedat.
Honestedat i netedat, eh?
Sí.
I el client sempre té la raó?
Home, fins que no es demostra el contrari, sí. Jo el que sí que ens escoltem els clients i ens agraden sentir totes les alabances, però sobretot també les queixes, perquè a vegades una cosa que nosaltres no ens havíem fixat, t'ho diu un client i dius, ostres, sí que potser hauria d'anar cap aquí. Però sempre m'agrada doncs dir el perquè de les coses, no? Si hi ha una cosa, si un dia que està una cosa mal feta, doncs dono la raó, perquè m'agrada, ja dic, soc una persona, recordo que era molt mal estudiant i havien ficat molta canya, però d'això també se n'aprèn. I si alguna vegada veig que el client no la té aquesta raó, doncs jo l'explico el per què he fet allò i per què allò era així.
Tu ets políticament molt correcte, Raül, però no em negaràs que no hi ha clients que són uns perapunyetes. Alguna vegada te n'hauràs trobat amb algun d'ells?
Home, per gustos colors, el que sí que a vegades sí que venen emprenyats, i això també ens passava en el Sant Pau, no? Que comencen el servei i dius, oi, quin client més difícil, però...
És a dir, n'hi ha que ja venen al restaurant enfadats.
Sí, home, dic, tothom té un mal dia, jo sóc el primer, eh? Però dic que amb el menjar els arreglem, no? La mare sempre deia, oi, aquest ha vingut emprenyat, i la mare, jo me'n recordo, sempre deia, bueno, ja l'arreglarem. I al final de l'àpat, doncs, ja estaven doncs, molt més pausats, molt més tranquils i molt més contents.
Aquest ja l'arreglarem, m'ha fet gràcia, això. Sí. No? De veure com pots arribar fins i tot a canviar l'humor d'una persona que
home,
té...
Home, és que amb el menjar sembla mentida, però pot canviar l'humor d'una cosa, d'una manera... I de la manera que ho fas, no? Si hasta la manera de cuinar, si cuines a desganes, allò no sortirà bé. En canvi, si ho fas amb il·lusió, que t'hi fixes i amb ganes i creus en allò que estàs fent, allò ha de ser boníssim.
Raül, la cuina catalana des de fa uns anys és més internacional que mai. De fet, tu, a finals d'octubre, vas estar fent una conferència a Harvard. Com a part d'aquesta càtedra Ciència i Cuina que hi ha en aquesta universitat, com va anar?
Doncs una experiència fantàstica. La veritat que imposa també fer... Jo, un pobre cuiner que no té estudis, no, a veure, que sé llegir i escriure, ara aquí no ho penseu, però que no té títols estudiantils, donar una classe a Harvard, bueno, això és fantàstic. Va estar molt bé perquè el públic americà ens va rebre molt bé. Vam fer dos passes, un dia que era per la gent del carrer que volia anar a veure i un altre dia era pels alumnes, que a través de la cuina explicàvem la ciència, i va ser una gran experiència, i també exportar doncs el que fas tu a casa. Els hi vaig fer un arròs amb picada de pescadors, que és un arròs molt típic que es fa doncs a la meva comarca, no? En el meu poble, i això d'explicar cultura, però un producte d'allà, doncs va ser fantàstic.
Raül, l'última pregunta te la farà a Luis Rodríguez des del Prat Ràdio.
Vostè, que ha guanyat una estrella Michelin, precisament quin és el restaurant més allunyat d'aquest premi on ha menjat mai?
No entenc el que...
No entens el que et pregunten, perquè saps què passa? Sí. Que hi ha gent que es pensa que els que teniu estrella Michelin no trepitgeu el món real. I el que et ve a demanar a Luis Rodríguez és, doncs, quin és el bar més cutre on has estat menjant?
El bar més cutre?
Sí, per dir-ho així d'una manera poc fina, eh?
Bueno, no sé... Jo ja t'he dit abans que sóc molt... Bueno, m'has dit tu que era molt políticament correcte.
És que ho ets, eh?
I no, a veure... Sí que he anat a bars cutres, com tothom.
Clar.
Però potser en aquell moment tocava, no, anar-hi?
Clar. Doncs, Raül, moltíssimes gràcies avui per visitar-nos aquí a la tarda. Gràcies per la teva simpatia. I has de saber que molts de nosaltres, a partir d'ara, quan ens posem a fer un arròs bullit, ens el mirarem diferent, eh?
Clar que sí. Mentre es faci il·lusió i no surti gaire bé, però segur que ens el menjarem amb molt de gust.
Gràcies per tot i moltíssima sort.
Merci.
La tarda, a la ràdio de la xarxa, amb Marina Romero.